Benvingudes i benvinguts a aquest espai des de Lleida, on avui hem de parlar de la pèrdua d'un company de professió i ja en van uns quants en els darrers temps. Josep Lluís Cadena, director de la SER a Lleida. És un tema difícil i dolorós, però també voldria compartir algunes reflexions i consells que poden ajudar a afrontar aquest procés amb més serenitat i optimisme. La pèrdua d'un ésser estimat és una de les experiències més traumàtiques que podem viure. Ens enfrontem a un buit emocional, a una sensació de solitud i a una sèrie de canvis que ens obliguen a adaptar-nos a una nova realitat i de la qual normalment no estem suficientment preparats. És normal sentir tristesa, ràbia, culpa, por o ansietat. Aquestes són reaccions naturals davant el dol i formen part del nostre procés de sanació. No obstant això, no hem de deixar-nos atrapar per aquests sentiments negatius i perdre l'esperança de tornar a ser felices. L'esperança és una força interior que ens impulsa a seguir endavant, a buscar el sentit de la nostra vida i a trobar motius per a somriure. L'esperança ens ajuda a acceptar el que no podem canviar i a valorar el que tenim. L'esperança ens connecta amb el nostre ésser estimat, que continua viu en el nostre record i en el nostre cor. Buscar suport en els familiars i amics, no aïllar-se ni tancar-se en el dolor, compartir les emocions i rebre l'afecte i la comprensió de les persones, realitzar activitats que ens agradin i ens distreguin, per exemple, escoltar la ràdio. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimarts avui, 5 de setembre del 2023. Com et deia, hem de lamentar, ho sabíem ahir a la tarda, la pèrdua del nostre company director de SER a Lleida, el Josep Lluís Cadena. Deixeu-me que, mira, coincidint també amb l'inici de la temporada, és una cosa que havíem d'haver fet, però ahir no ho vam poder per motius d'agenda i avui ho hem de fer per un altre tema doncs ben diferent. Connectem amb el nostre director, amb el director de COPE a Lleida, amb el David Velasco, que a més, la seva vida professional, sobretot des que és director, crec que va ser força paral·lela a la del Josep Lluís Cadena. David Velasco, què tal? Bon dia.
Bon dia. Un trist dia, diria jo.
Sí,
també.
Sí, déu-n'hi-do quin inici de temporada. Deia jo que perdem un altre company de professió i en van uns quants, darrerament.
I tant, i això és una pèrdua sempre a destacar, en aquest cas el Josep Lluís Cadena, un professional, un amant, un malalt de ràdio, diria jo. Una persona que estimava la ràdio, que va començar a Barcelona, en aquest cas, a Cadena SER, com a creatiu de publicitat, i després va venir a Ràdio Lleida, i aquí és on vam coincidir. Ell ja portava temps, ja diguéssim que ja era de prou un lleidatà adoptat ja, i jo encara estic en procés. Però vam fer una bona amistat i jo em destacaria del Josep Lluís i en general de la professió, ara que parlaves de que són uns quants els companys que hem perdut. Lleida jo crec que té una característica, almenys jo l'he viscut així, de que hi ha una molt bona relació amb tots els mitjans. Sí. Cadascú defensa la seva posició, la seva línia editorial, el seu negoci, però a l'hora de posar-nos d'acord, a l'hora de compartir els mateixos problemes, sempre hem tingut un bon diàleg. I el Josep Lluís era una d'aquestes persones que feia una mica d'anexa, no?, amb la resta de companys. Ell va estar president del Col·legi de Periodistes del 2010 al 2014 i bueno, sempre era una mica, també era professor a la universitat, a la UDL, en la part, diguéssim, periodística, amb la part de ràdio. I bueno, jo crec que era això, era una persona que donava sempre optimisme i positivitat, o que ajudava a aglutinar.
Entre d'altres coses, em consta que en una de les reunions que teníeu amb el Josep Lluís i amb d'altres professionals de la ràdio i dels mitjans de comunicació, però sobretot de la ràdio, que és el nostre mitjà, va sorgir aquest Dia Mundial de la Ràdio com el celebrem a Lleida i que ara està tan imitat arreu del país.
Doncs així és, i aquell dia nosaltres teníem una mena de club, això ara ho faig públic, però bueno, no passa res tampoc, no? Jo crec que allà on sigui el Josep Lluís estaria content de fer esment, no? És a dir, fèiem uns dinars de tant en tant, tots ens sobra algun clet justament per culpa d'això, i l'únic que estava en forma era justament el Josep Lluís, no? I d'aquells dinars amb el Jesús Riverola, director de Ràdio Nacional, amb el Rafa Jimena, amb en Riber, doncs que ells ja estaven en el Col·legi de Periodistes, va sortir aquella primera idea de crear aquell primer dia internacional de la ràdio, que va ser a la plaça Sant Joan, on vam fer el primer. Me'n recordo perfectament sí. que aquella primera edició plovia, sí. Vam fer bueno, el que vam poder, no? Però és veritat que d'allí vam ser una mica, després va ser premi inclús de Ràdio Associació la iniciativa, i des d'aleshores tothom ens ha copiat, per bé, això és una iniciativa que agrada que tothom copiï, no? Mm-hmm. I de la qual tu has estat partícip en totes les edicions pràcticament.
Mm-hmm. David, la sala de vetlla del Josep Lluís estarà oberta des d'aquesta tarda a les 4, crec?
Correcte, i demà a les 10 serà la cerimònia de comiat, des del funeral, a tot en el tanatori de Lleida.
Molt bé. Doncs, bueno, com sempre, el nostre record...
el nostre condol de part de tots els companys de Cope Lleida, per tots els companys de Ràdio Lleida i per la SER Catalunya, que jo sí. crec que s'ho mereixen i perden un gran professional.
I tant que sí. David Velasco, director de Cope Lleida, com sempre, un plaer. En els propers dies ja farem una entrada a la temporada una mica més alegre, si podem, perquè tenim cosetes a explicar.
I continuarem parlant de ràdio, que és el que ens agrada.
I tant que sí. Una abraçada.
Gràcies.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. En Universae te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Universae, change your way.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida.
Aquesta entrevista doncs, ja comença a ser un clàssic, com diria aquell, d'inici de temporada, inici de curs. Nosaltres darrerament estem col·laborant amb el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, mostrant-te i ensenyant-te doncs, el que estan fent pel teixit empresarial de tota la província de Lleida. I ho fem, doncs, evidentment, parlant amb el diputat i també amb les diferents empreses perquè ens expliquin, que al final jo crec que és el que ens ajuda més, ens expliquin el seu camí. Doncs, escolta, empreses de diferents tipus, del món de les noves tecnologies, evidentment, però també del món alimentari, del món de gestió, del món tèxtil, com han començat, com han evolucionat i, sobretot, com els ha ajudat el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida a través de Global Lleida. Avui està amb nosaltres el Jordi Verdú, és alcalde de Corbins, és diputat a la Diputació de Lleida i vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica. Jordi, benvingut. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Escolta, déu-n'hi-do, perquè sempre jo crec que de vegades ens quedem instal·lats amb pensaments, amb tòpics que arrosseguem en el temps. Escolta, que aquí és molt difícil tirar endavant una empresa, que Lleida és difícil, que has d'acabar marxant fora. Però jo, gràcies a vosaltres, acabo coneixent experiències d'empreses grans, mitjanes, petites, de multitud de sectors que tiren endavant i que acaben triomfant.
I que, igual que vosaltres, doncs, i us ho hem d'agrair sempre, que podeu fer aquest altaveu, no? Que la gent ens pugui conèixer i saber amb què podem ajudar, la meva feina, la meva responsabilitat és la mateixa, no? Poder apropar-me a ajuntaments, consells comarcals, teixits empresarials, entitats, etc., per facilitar-los i de dir, ei, estem aquí per poder-vos ajudar, donar un cop de mà, facilitar-vos el vostre dia a dia, i que cadascú d'ells es pugui instal·lar i pugui tirar endavant la seva idea de negoci allà on sigui, no? A vegades ens pensem que sols es pot tirar endavant un negoci en una gran ciutat o en una zona molt poblada, no? I crec que aquest és el dels reptes principals que em plantejo, també pot ser per aquesta vessant d'alcalde d'una població rural, que el que hem de fer és donar aquestes eines, aquestes facilitats, perquè la gent es pugui instal·lar i pugui treballar allà on viu, que tingui aquelles possibilitats de poder créixer, de poder donar llocs de treball i principalment poder facturar i que tingui feina, clar. Perquè d'aquesta manera tindrem una població, un territori enriquit, un territori viu, amb dinamisme, que la gent no marxa a la seva població perquè no té oportunitats de treball o de creixement empresarial, i aquest és un dels puntals d'aquest mandat de poder apropar-nos arreu i que puguin conèixer-nos, però que també puguin estirar-nos, no? que ens espenyin fins i tot per poder tirar endavant les seves propostes de negoci. Hi ha projectes molt potents i importants que es pensen des dels pobles, des de gent jove amb startups, i que nosaltres l'únic que podem fer és dir que sí i acompanyar-los perquè puguin fer-ho realitat, no? Perquè d'aquesta manera aconseguirem moltes vessants que sempre l'administració s'ha de marcar. El fet que es parle tant del despoblament, doncs una de les mesures que podem aconseguir que la gent no marxi és tenint feina, tenint oportunitats, que tenint les condicions per poder treballar allí on viuen.
Parlaves de l'acompanyament. Ho dic perquè de vegades ens pensem que l'ajuda només ha de ser econòmica. Escolta, et dono uns diners i moltes vegades no és un problema de diners, que potser també, sinó d'acompanyament, de que et vagin guiant perquè facis els passos correctes amb l'ordre correcte.
Correcte. Com parlava abans de les poblacions rurals, els pobles del nostre territori, molts d'ells no tenen la facilitat o la sort de tenir tècnics als seus ajuntaments, però nosaltres sí. Nosaltres tenim personal a tots els punts Global Lleida, personal tècnic que pot ajudar pel pla d'empresa, pot ajudar amb temes d'internacionalització, per aquest seguiment i suport de si aquesta idea de negoci pot tirar endavant o no. Tota aquesta massa de persones tècniques preparades que tenim en tots aquests punts Global Lleida del nostre territori de Lleida, Pirineu i Aran fan que el que deies, no? Que no només és donar uns diners, una subvenció, sinó que sàpiguin que ben a prop de casa seva tenen un espai on fins i tot es poden instal·lar amb un viver d'empreses que gestionem nosaltres, però que també, per tots aquests dubtes, no? A vegades en temes de gestoria, no? Impostos, etc, que no tens per què saber de tot a l'inici.
No, és que jo crec que per aquí venen molts problemes de vegades.
Sí, segurament que tiren enrere quan veus tot paperassa, no? Que també és un dels temes que s'ha d'abordar, no? Aquesta facilitat que pels emprenedors, que una persona que és molt bo informàticament fent pàgines web no té per què saber tota la farragosa documentació, que sàpiguin que tenen ben a prop de casa, que no cal que es desplacin del Pallars a Lleida Ciutat per poder trobar un tècnic, una tècnica que li pugui facilitar les tasques i que li pugui dir on pot anar, qui lo pot ajudar, què necessita, què li convé, què no, perquè doncs, a vegades la il·lusió per poder tirar endavant projectes, al final projectes de vida, ens condicionen per tota aquesta documentació o aquestes dificultats que a vegades ens podem trobar en el dia a dia.
Us dono la plana web on podeu trobar tot el que estem parlant amb el diputat Jordi Verdú. És promocioeconomica.cat, és fàcil, promocioeconomica.cat, tot junt, promocioeconomica.cat, allí a la pestanya de serveis ja trobareu doncs, tot el que ofereixen i la paraula aquesta, Global Lleida. Jordi, què és Global Lleida? Dins del... T'ho dic perquè Global Lleida és una paraula que el seu significat s'ha anat modificant, no?, al llarg dels anys.
Sí, i que l'hem de veure com aquesta facilitat territorial per tirar endavant projectes, per tirar endavant assessoraments i suport, formació i tot aquest assessorament del dia a dia. És un dels pilars principals del nostre patronat, aquesta àrea pues, d'emprenedoria i d'empresa, que majoritàriament el que volem és això, donar facilitats i apropar-nos arreu del territori, que ens sigui fàcil a tots nosaltres, visquem on visquem de Ponent i del Pirineu i de l'Aran, per poder tirar endavant els nostres projectes. I en aquest cas, majoritàriament es troben ubicats amb els vivers d'empreses que tenim, els diferents CEIs que hi ha a casa nostra, i que allí doncs, hi ha el personal tècnic per poder estar al seu costat i poder-los ajudar. I com podeu, com comentaves de la pàgina web, tenim eines importantíssimes i que potser a vegades són més desconegudes pel dia a dia municipal dels ajuntaments, no? que les prioritats i els focs sempre cremen i n'hi ha moltíssims cada dia, però tenim doncs, tota aquesta facilitat a l'hora del suport a les fires, als congressos, a tots els esdeveniments que s'organitzen a nivell de promoció econòmica, que moltes vegades va lligat amb promoció turística, però que també doncs, d'aquesta forma també treballem per aquest repoblament, per aquestes facilitats d'accés als municipis, a nivell tecnològic, a nivell empresarial, I que els ajuntaments també ens estirin, igual que ho parlem dels emprenedors, els ajuntaments han de poder comptar amb nosaltres, han de poder saber que quan tenen polígons industrials i poden tindre la facilitat de poder créixer com a població, sapiguin que ens tenen al costat a l'hora de, això, el que deies molt bé, no només pensem en la Diputació de Lleida per donar diners, per donar subvencions, sinó tot aquest assessorament, jo m'he trobat com a alcalde a l'hora de demanar ajudes europees, que són complicades de gestionar, de presentar-te, però que si tens aquest recolzament, que tens una oficina de suport amb les ajudes europees, no? O que et donen les facilitats per demanar certificats energètics que els ajuntaments no teníem. Doncs tot això és per mi, molt més que una subvenció econòmica d'una transferència bancària. Veure, perquè si no, ens quedaríem enrere.
Pot haver gent que sí que acaben necessitant diners, i tant. És evident, però hi ha molta gent que diu, no, escolta, jo la part econòmica la tinc solucionada, tinc les ganes, però escolta, em trobo un mur burocràtic. He de fer gestions que no tinc ni idea de per on agafar-les. A la millor necessitaria complir-se requeriments que no sé ni que existeixen. Doncs escolta, una persona al costat, o una institució, en aquest cas al costat, que et vagi guiant amb tot això, perquè cada pas que donguis sigui estable i pugui ajudar a donar-n'hi més, jo crec que això és molt... Vaja, és molt important, Jordi, a grans trets, perquè això suposo que s'estudia en cada cas i us torno a recordar la web, promocioeconomica.cat, que és fàcil de recordar, promocioeconomica.cat, perquè us poseu en contacte amb ells, però a grans trets, quines són les persones, projectes o empreses que es poden adreçar a vosaltres? O sigui, hi ha alguna limitació, per exemple?
Ara, per exemple, des de la meva incorporació al patronat estem fent un seguit de trobades, converses, sobretot vam començar amb el G10, no? Amb aquesta agenda compartida que informem part l'Ajuntament de Lleida, la Universitat, sindicats com Comissions UGT, PIMEC, COELL, les cambres de comerç, perquè crec que és un dels pilars principals. No podem anar cadascú amb la nostra motxilla de projectes, És a dir, si el que s'ha treballat, no?, amb aquesta terra d'oportunitats que tenim al territori de Lleida, ho hem de fer conjuntament, perquè si anem més forts, els resultats es veuran més clars i aconseguirem els objectius que ens plantegem. Però també tenim els líders, no?, els consorcis de desenvolupament local que tenim al territori. Estar al seu costat, acompanyar-los, escoltar els projectes, perquè a vegades surten obradors, propostes industrials amb poblacions micropobles que ajudarien a instal·lar-se famílies, a trobar llocs de treball, però també empreses locals que aconsegueixen aquest desenvolupament local d'una comarca, no? I ara el que estem fent molt, amb aquest inici, el que m'he plantejat molt és escoltar i conèixer, perquè hi ha projectes molt potents amb poblacions molt petites, tirant endavant de consells comarcals i ajuntaments conjuntament, o bé entitats que són brutals i que els hi falta potser a vegades poder venir aquí i poder parlar amb vosaltres com esteu fent quan venen empreses, perquè a vegades el que necessiten és un impuls, un suport i ser escoltats. I ara m'he marcat aquest principi de mandat per fer això, per poder saber el que s'està coient arreu del territori i què necessiten, no? Perquè si no anem això, com el G10, a nivell empresarial, a nivell d'entitats i a nivell empresarial, ho hem de fer tots a una.
Doncs mira, m'alegro haver parlat amb tu, Jordi, i sobretot que m'hagis dit que el que et dedicaràs, a part d'altres històries, és a escoltar, que crec que és una cosa que a la societat d'avui en dia ens fa falta molt, a tots, escoltar, però escoltar activament, escoltar activament, entendre, comprendre, ser empàtic i a partir d'allí treballar i buscar aquestes solucions. Crec que és una bona tasca.
Sí, perquè a vegades podem vindre amb un llibret de deures, no? O deures, el deures vull que ens els manin quan sí, anem a escoltar, però pots tindre unes idees preconcebudes i potser hi ha coses que s'estan desenvolupant, coses que han funcionat o que no estan funcionant, però és millor. Mireu, patronat, nosaltres estem fent això i això està tirant endavant. Si aconseguíssim aquests factors, tiraríem de més coses, podríem aconseguir i tirar llocs de treball, perquè crec que un dels pilars que ha de ser també del patronat ha de ser l'ocupació, no? Lligant-ho amb el tema empresarial, si podem donar llocs de treball, podem que la gent, el que deia abans, igual que empresarialment, doncs, de forma de treballadors, poder evitar el màxim desplaçament possible perquè la gent pugui tirar endavant els seus treballs, doncs, ostres, si s'estan fent coses, si s'estan fent bé, ajudem-les.
I tant.
No cal que inventem, no?
Doncs promocioeconomica.cat, teniu el Jordi Verdú i a tot el seu equip al capdavant, tècniques i tècnics que també estan, que de vegades, vull dir, ens n'oblidem, però vull dir, tot això gira perquè hi ha molta gent treballant aquí al darrere. Ell és alcalde de Corbins, diputat a la Diputació de Lleida i vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica. Jordi Verdú, que ha estat un plaer i conèixer-te i sobretot que ens haguis explicat de primera mà totes aquestes, totes aquestes maneres que teniu de treballar, sobretot el que esteu, aquests primers passos que esteu fent.
Jo agrair-vos que ens hagueu invitat i que puguem anar fent sinergies entre emprenedors i nosaltres per donar veu i altaveu a moltes d'elles que els hi pot anar molt i molt bé.
I tant que sí. Jordi, una abraçada.
Fins aviat.
Ens queden 20 minuts per arribar a la una. El que fem ara és ens aturem, minut i mig, però de seguida està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Sí, sí, no ens la perdrem aquesta temporada fent exercicis de memòria, que sé que t'agraden molt.
En el oeste americano...
Ningún indio va a conseguir que me vaya de aquí.
Los amigos demostrarán que la paz y la amistad están...
Los comanches siempre comercian si les das caballos.
Por encima de todo.
Les daré muchos caballos y nos devolverán a nuestras familias.
Serás conocido como Zorro Negro.
Especial Zorro Negro. El sábado a las 7 menos cuarto de la tarde, en 13.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
1, 2, 3. Solo 3 días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas tan buenas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Jamoncitos de pollo a 3,75 euros el kilo.
¿3,75?
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
Una fase caliente, definitiva, decisiva.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
I una altra de les veus que es reincorpora amb aquesta nova temporada que escolta, que no vol deixar la ràdio i ho entenc perquè la ràdio porta amb ella doncs pràcticament podríem dir tota la vida. Jo no sé si abans dels 17 anys també per casa feia ràdio, feia les seves coses de parlar i entrevistar-se, però que estarà amb nosaltres aquesta nova temporada tots els dimarts, recordant el que passava fa 25 anys, és la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Escolta, que això no m'ho has explicat mai, eh? Tu et anaves fent entrevistes per casa ja de petita o no?
No, però jo sentia a la ràdio moltes coses, uns anuncis que feien, Terri, i pensava, jo ho faria millor que aquesta veu. I alguna, lo que sí, poesia, perquè el meu pare mateix m'ensenyava a llegir poesia, a llegir, sí, això sí.
Veus? Mari Carmen Salvador, com ha anat l'estiu?
Pues...
Bueno, l'estiu encara hi estem a l'estiu, però vaja, com ha anat l'estiu?
Al principi bé, però ara últimament, pues,
fregida. Igual ha fet calor, no?
Fregida.
Sí, sí, ha fet...
Passar...
Déu-n'hi-do, és que entre poc i massa.
Ha sigut molt fort aquesta setmana passada.
En fi, Mari Carmen Salvador, la mecànica ja la coneixeu, la recordem. Amb la Mari Carmen doncs, el que fem és recordar, doncs, escolta, què estàvem dient tal dia com avui o tal mes com aquest, de fa 25 anys, que s'estava dient, quins eren els titulars a les ràdios i als diaris, que, en definitiva, què estava passant a Lleida?
Doncs mira, l'alcalde de Lleida Lleida, Antoni Siurana, en aquells moments, va reclamar al subdelegat del govern, el senyor Joan Barrios, la reversió dels terrenys de la comissaria del carrer Sant Martí, que estava previst el seu trasllat al govern militar. La intenció era enderrocar aquest edifici per aconseguir una perspectiva fantàstica des d'allí a la Seu Vella. Sobre la seu dels Mossos, Siurana va dir que es trobaria una solució definitiva per la seva ubicació. Va tenir una reunió secreta amb el conseller de Governació. Aleshores era Xavier Pomés i van buscar una ubicació per la seu dels Mossos. En quant a lo de la caserna del carrer de Sant Martí, encara no està enderrocada.
No.
Bueno.
Ara sí.
Ja està enderrocada, sí, sí. Però ha costat més de 25 anys.
Clar, és que això jo també... Són aquells temes que ens sents parlar i ja formen part de la teva vida.
Sí, però ha costat quasi 25 costat anys. Molt. Podem dir ara els 25 anys que s'ha començat a ser enderrocat.
Costa molt fer els edificis, Mari Carmen, i després d'enderrocar-los també costa molt.
Bueno, no sé si ara tenen ja la perspectiva de la Seu Vella, tindrem que pujar un dia a veure.
No, a veure.
La previsió meteorològica en aquell moment per la tardor del 98 era de tempestes torrencials. Quasi 60 pobles vivien a les comarques de Lleida amb risc permanent de riuada. Es va crear el pla Inuncat de previsió d'inundacions. En aquell moment es va crear aquest pla. Lleida va tenir l'índex més baix de fracàs escolar de Catalunya, un 11%, mentre que a la resta de Catalunya era del 15%. Els estudiants de les comarques de Lleida van obtenir les millors notes. Amb la nova reforma que es va fer, el percentatge de suspensos va passar del 14% a l'11%.
Bueno.
El Suprem, anem a la política ara, el Suprem va ordenar presó per Barrio Nuevo i per Vera. La sala va acordar l'execució de la sentència pel cas Gal, pel secret de Segundo Marey. Els magistrats van adoptar la decisió per unanimitat. La resta de condemnats pel cas Gal es van lliurar de la presó per petició d'indults. Van ingressar a la presó de Guadalajara al crit de Aznar, lo vas a pagar. Davant de la presó es va produir un motí socialista reiterant que era una injustícia. Els GAL van prendre protagonisme a la diada de l'11 de setembre aquí a Lleida. O sigui que és una cosa que potser ens n'ha oblidat,
sí.
Però és aquí, eh? O sigui, fa 25
anys. Fa 25 anys, que depèn de com tu miris és molt i depèn de com tu miris és un pas.
És aquí mateix.
Sí, sí.
I Aznar i Álvarez Cascos es van reunir amb jutges per donar un cop judicial contra el PSOE. L'alcalde Siurana va instar a estar alerta per un possible cop a la democràcia. El nunci de sa santedat a Espanya, Monsenyor Lajo Escada, va donar raons, però no pastorals, per partir la diòcesi de Lleida. La comunitat catòlica de Fraga qualificaven d'autèntic escàndol la segregació de les seves esglésies. Això va ser un greuge per Fraga al quedar-se sense catedral. L'església, deien, no va escoltar les nostres peticions i va imposar un criteri arcaic i piramidal. El de Barbastro, Monsó, que és després de l'annexió el segon bisbat d'Aragó.
Bueno, ja sabem també que és, molt, ja, és molt...
És un tema que es va barallar molt i que així hem quedat.
És
i així
molt
estem.
Jeràrquic també, les decisions, per tant, bueno, és normal.
I així estem, així continuem. Bé, doncs anem al Turó de Gardeny. El Turó de Gardeny serà la seu del Museu de la Ciència, deien en aquells moments.
Sí, sí.
Amb el llegat...
Ah, fa 25 anys es deia això?
Sí, sí.
És que... És que...
Serà el llegat de la ciència amb el, bueno, el llegat
pobre,
de Joan Oró.
Pobre llegat de la ciència. Mira com ho tenim. Bueno, ho tenim, anava a dir a mig fer, i això seria molt generós. Re, començat, abandonat i a més sense cap mena de perspectiva de que segueixi això.
I amb una pena de desaprofitar tot aquell terreny que tenim allí. És una pena. La Paeria en aquell moment, l'any 98, i la Fundació... La Fundació Joan Oró van preveure traslladar en un any la donació del científic des de Houston a Lleida. L'alcalde Siurana va manifestar que l'objectiu del museu seria pedagògic. La temàtica que es mostrarà al públic és sobre l'origen de la vida, tot dins de la idea d'albergar un parc tecnològic al Turó de Gardeny.
Bueno. Això sí, això sí.
Parc tecnològic sí que el tenim, no podem dir que no. Va. Continuem. ETA, era notícia també l'any 98, anunciava una treva indefinida. que va començar el 17 de setembre del 98. Vinculaven l'alto al foc, el canvi d'actitud del PNB, EA i el sindicat ELA. Els terroristes animaven a la societat basca a avançar cap a la sobirania d'Euskadi i demanaven al govern un pas de la mateixa magnitud. Lleida en aquells moments tenia 59 municipis amb risc d'inundacions.
Caram.
Balaguer, Corbins, La Granja, Massalcoreig, Espot i Lleida, entre molts altres. La majoria eren de la conca del Segre i del Noguera Pallaresa. Les condicions climatològiques de l'estiu del 98 feien preveure tempestes torrencials, com va succeir l'any 94. Es va crear el Pla Inuncat de previsió d'inundacions, com dèiem ja al principi, i així és perquè precisament l'any 98 esperaven també una tardor amb tempestes i pluges torrencials.
Mira.
Bueno,
ja. Mira, avui llegia, però clar, això ho hem d'agafar amb pinces, amb moltes pinces, una previsió meteorològica a llarg termini d'això de tardor i hivern, que al final no deixen de ser previsions, que parlava de que pot ser una temporada moguda en quant a més fred de l'habitual i amb més precipitacions de l'habitual. Reitero que també he llegit la previsió del contrari, per tant, al final no saps,
no.
Has d'anar dia a dia.
Bueno, ara no saps el que llegeixes.
No, no.
No, amb això de la intel·ligència artificial, ja no sabem el que llegim, no sabem
això
si
també,
és veritat,
això també tens raó.
Si és mentida.
Que bé que ho fan.
Bueno, mira, mos ho haurem de fer de dir el nostre criteri i punto.
No, escolta, Mari Carmen, com fèiem abans, abans d'anar a dormir, pues cel rogenc, pluja o vent.
Això.
I ja està, dia a dia.
Exactament, i anirem a aquestes dites dels nostres avis.
Sí.
El món del teatre, també el teatre a Lleida, va donar el vistiplau a l'Escorxador, el Teatre de l'Escorxador, que era un dels espais polivalent amb capacitat per a 100 espectadors i la sala gran admetria unes 320 butaques, o sigui, dues sales, la petita de 100, la gran de 320 butaques. Margarida Troguet va ser nomenada directora i encarregada de la coordinació de les activitats del nou complex cultural. La recordem en aquesta casa amb molt carinyo, a la Margarida Troguet, va ser una col·laboradora nostra de totes les nostres tertúlies, una persona entranyable i que des d'aquí doncs, li volem enviar una abraçada.
Els divendres a l'Espai Gros. Que ens ha acompanyat molts anys fins que les seves tasques professionals, afortunadament per ella, doncs l'han ocupat tant doncs, que no ha pogut seguir venint, però vaja, que la tenim en contacte sempre.
Bé, continuem. Josep Grau era president en aquells moments de la Diputació i va idear un lobby perquè es pogués fer l'aeròdrom d'Alfés. El titular de la institució va convidar la Paeria i a la Cambra de Comerç a unir-se a aquest projecte. Apostaven per arreglar accessos i comprar terrenys, asfaltar la pista central, possiblement un possible aeroport, però què va passar? Què va passar? Que teníem una losa becuda per allí, un mixó que es diu la losa becuda, i que tenia, anidava allí, ningú la veia, només la veia algú, i total, que allò es va quedar amb un projecte, aeròdrom, suposo que encara sí, les avionetes encara van per allí, però que van tindre que fer l'aeroport al Guaire. Bueno, ara ho sabem, però en aquell moment era un projecte.
Sí.
Els veïns de Tiurana van desistir en la seva batalla judicial contra l'embassament de Rialp. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i la subdelegació del govern van vetar l'accés a l'expedient de les indemnitzacions, van rebutjar anar al jutjat contra el pantà perquè tenien por que el poble morís abans del fallo de la justícia davant de la imminent dissolució del municipi. Bueno, tot això també és una altra tragèdia que es va viure a Tiurana i que ara sembla que no ha estat tanta solució com es pensava. Un 20 de setembre de l'any 1998, el cementiri abandonat de Granyena de Segarra va ser profanat. Els assaltants van robar un retaule i van destrossar 6 nínxols per robar cranis i traficar amb aquests ossos.
Caram.
Perquè pagaven 25.000 pessetes per cada un.
Caram.
Cada crani, al mercat negre.
Sí, sí, escolta, hi ha mercat per tot, eh?
Era el segon acte vandàlic en 6 anys.
Però qui compra cranis?
Ah, doncs hi havia un mercat negre que comprava per 25.000 pessetes.
Hi ha gent per tot.
La població, clar, es va indignar una vegada més i l'alcalde va proposar clausurar aquest cementiri que era l'antic i portar les restes al nou cementiri.
És que...
Vinga, vaja, això
no sé,
és...
Em sembla de mal gust del tot, ja.
Coses que, però... Efectivament, coses que semblen que no pot ser, però que va ser. La premsa ho portava amb grans titulars, clar. La paeria cercava alternatives menys contaminants als combustibles clàssics i va proposar usar el gas de purí del porcí pels autobusos urbans.
Ah.
Mm-hmm. Un projecte englobat en el programa ecològic Agenda 21.
Però que no es va tirar en vant.
Que no va arribar. Sí, que no va...
De totes maneres, em sobte que l'Ajuntament fes aquesta proposta quan la solució a la contaminació i a la mobilitat hauria de ser molt global, però molt global a nivell de país.
Bueno, però ells pensaven...
I escolta, ho intentàvem moure a nivell d'Ajuntament.
Les nostres ramades de por, sí. Bueno, anem unes quantes curiositats.
Va, això anava a dir, a veure aquesta temporada, Mari Carmen, si em busques curiositats per
acabar.
No
pensis, no n'hi ha gaires, però bueno,
més o menys... Els mitjans de comunicació ens ho hem de fer mirar i començar a parlar de coses més positives i més alegres.
No, perquè veus la... Bueno, veus los telenotícies, sigui de la cadena que sigui.
És una desgràcia.
I és que... És que... El caso. El caso.
Sí, sí.
Sabeu què era el caso, amics oients? Sí, aquell diari que tot era de successos.
Pues quasi, quasi.
Que la gent gran se'l compraven. Ui, hija mía, cómprame el caso, que m'enteraré. Ho dic perquè era així,
Pues
ara
similar.
Tenim el caso.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Només per desgràcia, per desgràcia.
Curiositats.
Un veí de Lleida, que es deia Juan Carlos Sisó, molest amb l'oficina de recaptació de tributs, va abonar un impost amb 10 sacs de monedes de 25, 10, 5 i una pesseta, en protesta per l'import que li havia consignat l'oficina. 400.000 pessetes.
Amb 10 sacs?
El recaptador va estar 4 hores comptant monedes.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. De totes maneres...
Se va enfadar i va dir, ara sí, pues ara contareu.
Com has dit que es deia?
Aquest senyor es deia Carlos Sisó. Juan Carlos. Juan Carlos Sisó.
Juan Carlos, que estava, diu, molest amb l'oficina de recaptació. Jo crec que en trobaríem més d'un, que estem molestos amb l'oficina de recaptació, però vaja, de totes maneres és tot un esforç, això.
Jo em va treure tanta calderilla.
Això no ve dir, devia d'estar dies, buscant...
Sí. Pues es va preparar amb temps, aquest senyor. El casc antic es queixava per una plaga de gats i de puces i en algunes cases d'aquest barri de Sant Llorenç. El barri estava en molt mal estat i en procés d'enderrocament. Els veïns reclamaven a la paeria mesures de neteja i higiene i van fer una cosa molt curiosa. Van agafar les gàbies en les que es posaven a les gallines, aquelles gàbies que es posaven a les gallines quan tenies un hortet i tenies les gàbies amb les gallines, doncs en aquelles gàbies caçaven els gats.
Ah, caram!
Per la zona del casc antic, anaven caçant els gats en aquelles gàbies.
Bueno, és igual, anava a preguntar què en feien, però no t'ho pregunto.
No ho sé, no, val més que no. Sí. No ho averigüem. Ho podríem averiguar. Agents de la Policia Nacional de Lleida van detenir un veí de Sant Boi de Llobregat, de 37 anys, perquè va robar a la seva nòvia un maletí que portava 10 milions de pessetes.
Caram.
La dona va assegurar que guardava els bitllets d'aquesta manera, allà al maletí, perquè tenia previst en breu comprar un pis. La policia va obrir una investigació per si aquests diners procedien del tràfic de drogues. Clar, perquè...
Oh, clar. A veure, d'on els ha tret?
Agafes el maletí de la nòvia, l'obres i resulta que allí hi ha 10 milions de pessetes.
Ah, però li va robar?
Oh, clar.
És que, clar, aquí no s'entenien ja ni entre ells.
Clar, veia aquell maletí, i diu, a veure què porta aquest maletí.
La policia buscant a veure d'on els ha tret ella. Però el nòvio, quan els va olorar, també va dir, escolta, a mi m'és igual d'on hagin sortit. Me'ls enduc i ja està.
Bé, doncs això són anècdotes. I l'última, a Almeria, van instal·lar una granja per elaborar caviar de cargols, un producte... Bueno, que llavors era molt demanat, el caviar normal, era demanat. Van dir, bueno, doncs dels cargols, a veure si podrem fer caviar. Ai. I també productes cosmètics i farmacològics. Els ous del cargol boiuno, aquesta classe de cargol, cargol boiuno, tractats amb salmorra, es coneixia com a caviar blanc.
Ah.
I es venia a 600.000 pessetes al quilo. Era molt apreciat en països del nord d'Europa, per exemple, a Suïssa. I també podem afegir que moltes persones que ens estan escoltant ara en aquests moments, sobre els anys 50, als anys 50, més o menys finals del 40, principis del 50, la bava de cargol, els metges la doncs donaven, la receptaven quan tenies la tosferina.
Imagina't.
I llavors la bava de cargol barrejada amb sucre.
Caram.
En lloc de sal, sucre, feies treure les baves i aquella o sigui, eren les baves del cargol,
sí,
però
sí,
claro,
sí, sí. Però diferents.
Diferent. Tu quan rentes els cargols amb sucre, amb sal per netejar-los, sí, sí, saps sí. Com queda aquella sí. Aigua, no? Pues amb sucre. I allò t'ho donaven com si fos un xarop. Quan tenies l'accés de tos, te donaven un xarop de bava de cargol.
També et diré que fa 10-15 anys es va ficar de moda també tot dels productes amb bava de cargol i sortien a les teletiendes i tot. Va ser uns anys i ja ha desaparegut
punto,
de mapa.
I punto. Pues res
molt bé, doncs curiositats de fa 25 anys, algunes vigents avui en dia. Vull dir que tampoc cal que ens enriquem tant. Mari Carmen Salvador, com sempre, que ha estat un plaer. Una abraçada gran.
Vinga, una igualment per tothom.
Ens plantem a la una i a la tornada al migdia de Cope Lleida amb la gastronomia. No sé jo si aquest remei de la tos em serviria. Va, que anem a la una.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía Cope. Puede resultar tan llamativo, realmente como indignante, que un prófugo de la justicia abarrote una sala de prensa mientras impone sus condiciones para que se forme el gobierno de todos los españoles. Sería algo surrealista que no pasaría de la mera propaganda, como tantas otras veces, si no fuera porque en los despachos de Moncloa han estado tomando buena nota de todas las peticiones de Carles Puigdemont.
El pueblo catalán tiene el derecho a hacer realidad de forma democrática la decisión que ya tomó en el referéndum del 1 de octubre de 2017 de convertirse en un Estado independiente en forma de república. Y solo un referéndum acordado con el Estado español podía sustituir el mandato del 1 de octubre.
Puigdemont pide iniciar el trámite de una ley de amnistía antes de empezar la legislatura, un referéndum y un mediador para negociar. Eso entra dentro de una cantinela que no sabemos desde hace ya tiempo. El protagonista en realidad es el receptor del mensaje, Pedro Sánchez, y hasta dónde está dispuesto a llegar para conseguir los pocos escaños que le hacen falta para retener el poder. Dice el refrán que ante el vicio de pedir, la virtud de no dar. Pero eso en política puede moldearse hasta el extremo con la excusa de alcanzar un pacto. Incluso pueden moldearse también las leyes, como ocurrió con la derogación de la sedición. Lo que pide Puigdemont va todavía más allá. Es romper la Constitución y con una ley de amnistía dilapidar el sistema judicial que le reclama para ser juzgado. Esa ley de amnistía, si saliera adelante, cosa muy difícil, significaría asumir que fue lícito convocar un referéndum y declarar la independencia en Cataluña. Supondría reconocer todas las pretensiones independentistas, tirar a la basura el Código Penal y la Constitución y poner además en solfa la España democrática que hemos construido desde 1978. ¿Merece la pena poner en duda nuestra democracia por un puñado de escaños? Puigdemont está en su papel y lo que pide no es nuevo, pero si hoy estamos hablando de él o de sus propuestas es porque el propio Pedro Sánchez le ha dado el protagonismo, incluso reconociendo con los hechos que esta persona fugada de la justicia es el interlocutor que necesitan. Ayer acudió a Bruselas toda una vicepresidenta del gobierno para hablar con el expresidente catalán y hoy Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP, pedía en Herrera en COPE precisamente el cese de Yolanda Díaz.
Entiendo que en este momento, si el señor Sánchez no cesa a la señora Yolanda Díaz, el señor Sánchez es cómplice necesario de este bochorno que hemos vivido como españoles y como europeos.
Lo de Puigdemont pidiendo una amnistía para sentarse a negociar no es solo una condición, es un órdago al gobierno actual y a todo el sistema. La clave está en la respuesta que dé el PSOE de Pedro Sánchez. Pues además de esto, están pasando más cosas en este martes, cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, estamos de enhorabuena, pasamos páginas y miramos al cielo porque han desaparecido las alertas por esa dana que el domingo puso en jaque al centro y este de la península, pero los problemas no han desaparecido en las zonas más afectadas de la Comunidad de Madrid, de la provincia de Toledo. La Guardia Civil sigue buscando a 3 personas desaparecidas en esas fuertes tormentas en las que han fallecido otras 3. El servicio de AVE entre Madrid y Andalucía va recuperando poco a poco la normalidad. Precisamente la diócesis de Getafe, una de las zonas más afectadas por esa dana, catalana está ayudando a todas las personas que se han visto afectadas por ella. En el municipio madrileño del Álamo han habilitado, por ejemplo, el sótano parroquial para acoger a los vecinos y además están dando de comer a casi 200 familias. Y nueva subasta de letras del Tesoro que se ha realizado este martes y por la que los pequeños inversores han venido mostrando mucho interés en los últimos meses para paliar la elevada inflación. El organismo ha colocado casi 5.000 millones de euros en letras a 6 y 12 meses con una rentabilidad bastante alta, la verdad, del 3,6%. Y si nos fijábamos ayer en esa foto de Yolanda Díaz y Puigdemont en Bruselas, pues hoy te propongo otra foto, la verdad que yo creo que un poquito más inquietante si cabe. Estados Unidos asegura que Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, prevé reunirse con Vladimir Putin a mediados de este mismo mes. Un encuentro histórico, ya que el primero no suele salir de su país, Kim Jong-un, y en el que, a cambio de ayuda económica, daría más armamento al presidente ruso para la guerra en Ucrania. Y el Papa Francisco se ha reunido esta mañana con el cardenal español Luis Francisco Ladaria para agradecerle su trabajo como prefecto del Dicasterio de la Doctrina de la Fe.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Novedades en el caso Negreira.
La cadena COPE ha tenido acceso al auto del juez Joaquín Aguirre del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona que instruye el caso Negreira. Conclusiones de este auto, Santi Duque.
Hay una posible corrupción sistémica, corro, en el estamento arbitral por los pagos continuados del Barcelona a Enrique Negreira. Es el principal titular que se extrae de esos 5 autos del juez Aguirre a los que ha tenido acceso la cadena COPE. Afirma además el juez instructor que el Real Madrid y el resto de equipos de primera división que coincidieran con el Barça en esos años de investigación pueden considerarse perjudicados. El juez rechaza además el argumento del jefe de los árbitros, Medina Cantalejo, sobre que Negreira tuviera solo una función representativa y dice Joaquín Aguirre que por pura lógica el Barcelona no pagaría 7 millones de euros al vicepresidente si no le beneficiara.
En la Liga, destituido el primer entrenador de primera, el Villarreal acaba de anunciar la destitución de Quique Setién, y en el Mundial de Baloncesto tenemos ya el primer semifinalista. Enviado especial, Pilar Casado.
Serbia es el primer semifinalista, ha batido a Lituania, que venía de ganar en segunda fase a Estados Unidos, y ha caído por 19 puntos, 68-87. En hora y media comienza el segundo partido de cuartos, Italia-Estados Unidos.
Y la vuelta vuelve hoy con la crono en Valladolid de 25 kilómetros. La etapa empieza a las 2 de la tarde.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a COPE Lleida, 6 minuts i mig per sobre de la una. És dimarts avui, ja, 5 de setembre del 2023. Hores d'ara, doncs, entre 30 i 31 graus a la ciutat de Lleida. Mira, anem a buscar aquesta previsió meteorològica, que això del temps és una informació que ens encanta conèixer, tot i que després ens queixem igualment. Hi ha molt per estudiar, d'aquel que ha passat aquest cap de setmana amb les alertes de la AEMET arreu de on previsiblement hi havia d'haver tempesta. Després, quan no n'hi ha, escolta, la gent es queixa. És que, claro, que exagerats que sou. Però resulta que quan hi ha, doncs, temps molt radical i no ens avisen, ens queixem perquè no ens avisen. Però clar, és que això no és tan fàcil, no és 2 i 2 són 4. Per tant, jo crec que és millor avisar i després, doncs, haver de dir, mira, tu, al final no fem tan mal temps com deien, que no l'inrevés. En fi, és igual, això del temps, com que no estem mai contents, no plou mai a gust de tothom, què hi farem? Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Sait Esbai, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimarts a Lleida, temperatures sense canvis importants, i és que arribarem als 36 graus de màxima a Balaguer, 35 a Lleida, 34 a Tàrrega, 33 a la Seu d'Urgell i 28 a Viella. Respecte al cel, poc ennuvolat amb alguns intervals de núvols alts i possible presència de pols en suspensió. A més, vent fluix variable tendint a est i sud-est. Per demà dimecres, temperatures en lleuger descens, amb 34 graus de màxima a Balaguer, 33 a Lleida, 32 a Tàrrega, 31 de màxima a la Seu d'Urgell i 28 a Viella. Respecte al cel, pocs canvis, cel poc ennuvolat, alguns intervals de núvols alts i vent fluix variable de nou tendint a component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said.
COPE Lleida.
8 minuts i mig per sobre de la una. Estava llegint ara que un vol transoceànic, transatlàntic, de fet, que venia d'Atlanta a direcció Barcelona, l'han hagut de fer girar i tornar a l'aeroport perquè, bueno, hi havia un passatger que ha començat a tenir diarrea. I això que primer llegeixes el titular i et fa gràcia, en realitat que el pilot el que ha dit és que, escolti, que hi ha molta passa. A més, sempre arriba la passa d'aquesta de la panxa, que diem, quan han de començar les escoles. No sé jo si ve relacionat o no, però diu, escolti, que és un vol que ha de durar unes hores i a veure si acabarem aquí tots contagiats, perquè al final això es contagia. I escolta, no, han girat el vol, ha tornat a Atlanta, han baixat els passatgers, han netejat l'avió, l'han desinfectat i tornem-hi. Vull dir que, fixa't, per aquestes coses es pot fer girar un avió. Mira, nosaltres anem a parlar tot seguit de gastronomia i ho farem amb el nostre sumiller, el Felip Urbano, que ja saps que ens acompanya tots els dimarts, aquestes darreres temporades, i que, evidentment, avui, aquesta temporada, doncs, com t'estic avançant, seguirà amb nosaltres. Però, ull, perquè aquest primer espai, doncs, serà especial, t'ho dic. Jo crec que serà especial, maco, parlarem d'un producte català, concretament de l'escala. No t'avanço més. A veure si saps de quin producte t'estic parlant.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Estamos ante el intento, no olvidemos, de investidura de un candidato que tiene pocas probabilidades de acabar con éxito esa empresa, que es Alberto Núñez Feijóo.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Y ante los intentos de otro candidato que tiene más probabilidades de sacar adelante una investidura, como es Pedro Sánchez. Y ahí están los desafíos que tiene la política española.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. En El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Solo hasta el 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Últimos días. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como ahora, que ya estoy jubilado y han logrado que Hacienda me devuelva los 3.000 euros del IRPF que pagué de más por las aportaciones a mi antigua mutualidad.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
COPE Lleida.
Ja saps que els dimarts parlem de gastronomia, ens toca en aquesta hora, ho sé, tota la temporada passada i l'altra. Escolta, fem programa a l'hora de dinar, què hi farem? I parlem de cosetes bones per menjar? Doncs sí, i de persones vinculades al món de la gastronomia. Ja saps que tota la temporada passada i l'altra, doncs vam estar descobrint a moltíssima gent de lluny i de prop, que estan vinculades d'una o altra manera al món de la gastronomia, i ens ho va conduir de manera magistral el nostre sumiller, el Felip Urbano, que a més, mira, el faig treballar encara la seva darrera setmana de vacances. Felip Urbano, què tal? Bon dia.
Ricard, bones, què dius? Com estàs?
A més, ho sé perquè m'ho has explicat, que estàs en un lloc de vacances d'aquells que a mi m'agradaria estar, ja.
Bueno, ja fa, crec que 14 anys que venim aquí, estem a l'Escala. És un puesto maravillós, a mi m'encanta, però a qualsevol època de l'any, ara sí, estic, sí, que sí. És diferent, no? Però és fantàstic. Jo sé que a tu t'agrada molt també l'Escala.
Sí.
no és per donar-te enveja, però estic ara mateix al costat de la platja, eh?
No,
al passeo,
sí.
Estem aquí, perfecte.
Sí, de manera accidental t'has deixat la càmera oberta i, per tant, t'estic veient, o sigui que sí, em fas una enveja...
Per això, estic veient a lo Martí també, per això dic, ara la ficarem, perquè, mira, veus?
No, vale.
Maravillós.
Perfecte.
Tampoc maravillós.
No, us ho descric, eh? O sigui, el Felip Urbano està assegut. A veure si m'enteneu, amb un xiringuito d'aquests de platja, per entendre'ns, que després de la taula ja ve la sorra i ja tens aquí la platja i el mar. Per tant, perfecte. Gràcies, Felip.
De res, bueno. Home, de res. Ja sé que la calor a Lleida pues, va com cada any.
Escolta, que per començar aquesta temporada no marxem massa lluny d'on ets tu, eh?
No. Bueno, jo crec que... després de, si portem ja 3 anys o 4 fent l'espai gastronòmic, i jo crec que cada any, si és possible, doncs m'escapo d'època de pandèmia, no va ser possible, però l'any passat sí que vaig vindre. I mai hem parlat d'un producte que és totalment 100% ADN a l'escala. Mm. Jo crec que ara el Martí s'explicarà perfectament tota la història, tota la tradició. Jo crec que hem de parlar de les anxoves.
Bueno, doncs per fer-ho, marxem cap a Callols Serrats. Els trobeu a internet www.callolserrats.com i parlem amb el seu gerent, amb el Martí Callol. Martí, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Escolta, tu també des de l'Escala.
Sí, jo soc de l'Escala des de que vaig néixer.
Molt bé. Us he donat la plana web www.callolserrats.com. Martí, no sé si això, quan va començar era una empresa familiar, ha anat creixent, hi ha diferents generacions ja, perquè veig que estem parlant que existeix des del 1847.
Sí. Nosaltres és una empresa que va començar una empresa doncs, familiar, petiteta, i des del 1847 sabem que és aquesta data perquè vam trobar un document que era fomentadors del peix i a partir d'aquí vam poder estirar doncs, fins al dia d'avui. O sigui, segurament abans també la família doncs, també hi treballava, el que no hem trobat cap document, però sí. I ara mateix som la 6a generació que estem al capdavant de la gestió de l'empresa.
Això anava a preguntar, 6a generació, eh? Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do. Han canviat molt les coses, suposo, des dels avantpassats, des del 1847, per entendre'ns, ara. L'anxova ha canviat també la seva percepció? És a dir, abans potser era més un... Bueno, com ara, un aliment, i ara és com un plaer, també?
Sí, abans l'anxova era un producte molt que estava a l'abast de tothom, era un producte molt econòmic i que tothom doncs, se l'elaborava a casa. I a partir d'aquí doncs, van anar evolucionant. Hi ha gent que doncs, va crear les seves petites empreses, van tancar i com nosaltres doncs, hem continuat. I ara doncs, l'anxova doncs, és un producte doncs, molt valorat, amb un valor afegit que realment doncs, està molt, 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 molt valorat per la gastronomia.
Què té l'anxova, Martí? Què té l'anxova avui en dia? Que té aquest estatus?
Bueno, a veure, és un peix blau, a veure, és un peix blau, un peix de molta qualitat i que, bueno, doncs que nosaltres doncs, el treballem de la millor manera que sabem, amb molt de carinyo, i això fa doncs, que tinguem un producte, un resultat doncs, de primera qualitat. Lo important és treballar una anxova fresca, una anxova de qualitat, una anxova extra i que entri en el procés productiu doncs, en menys de 12 hores. I a partir d'aquí doncs, el procés que fem doncs, no ha canviat massa des dels nostres inicis, el que sí que hem anat tinguent que introduir doncs, totes aquestes sol·licituds o totes aquestes recomanacions i obligacions sanitàries doncs, que ens demana l'administració. Però bàsicament el procés no ha canviat pas molt, sinó que s'ha anat transmetent de pares a fills.
Parlaves d'anxova fresca de 12 hores, per tant, s'ha d'anar a pescar cada dia.
Sí, nosaltres entrem al peix de pescat del dia. Bàsicament, doncs, els pescadors pesquen, es fa la subhasta al matí i al cap d'unes hores nosaltres ja el tenim a les nostres instal·lacions. Això és el principal.
Uh-huh. Martí, heu crescut molt? És a dir, quanta gent sou ara a l'empresa?
Bueno, nosaltres seguim sent una empresa petita, una empresa familiar, i ara som al voltant entre tots els treballadors de producció i botigues, i això som al voltant d'unes 20 persones.
Dius que teniu botigues, teniu llocs de degustació també?
Sí, bueno, nosaltres tenim a l'Escala tenim tres centres, com si diguéssim. Una, que és a les afores de l'Escala, on tenim les nostres instal·lacions, on fem tota la fabricació des de l'any 92. Després, al centre del poble, a la petita platja del Port d'en Perris, per qui ho conegui, doncs allà tenim la nostra antiga fàbrica, que allà, doncs, inclús si es visita l'Escala i es passa per allà, doncs es veurà com pràcticament allà no hi ha passat el temps. O sigui que allà sí que només hi elaborem... No elaborem res, sinó que només és punt de venda i la gent es pot fer una idea de com era abans l'elaboració. Ara mateix, si ens poséssim a elaborar en aquella fàbrica, doncs ara pràcticament ens posarien a la presó. Yeah. No complirien cap normativa sanitària. I després, una miqueta més avall, fa 3 anys, vàrem obrir una botiga degustació, que allà doncs, els nostres amics, coneguts, clients, doncs, poden anar allà, comprar els productes i a sobre doncs, també els poden elaborar i maridar-ho doncs, amb algun vi, amb algun cava, amb algun vermut, doncs, i prendre doncs, bàsicament tots els nostres productes.
Felip, aquest és el punt interessant, perquè jo ho he fet i tinc amics de l'Escala que m'ho han fet, és a dir, anem a un lloc, em regalen el potet de les anchoves, però fem la degustació. Això també apeteix, Felip?
Bueno, el punt de venda, que és nosaltres sempre, abans de marxar cap a Barcelona, cap a Lleida, sempre anem a comprar perquè sempre hi ha algú que li portem algun botet, no? I després el punt de degustació crec que hi ha 5 minuts caminant, si és que està al costat de l'antiga fàbrica, vull dir que és relativament a prop. I tenen la terrasseta també, s'està superbé, amb una caleta de les petites del centre de l'Escala. Jo crec que és visita obligada si venim a l'Escala, a part de comprar les anchoves, està clar. Jo crec que és un producte, que ja fa temps, no? Gourmet, completament, i a qualsevol carta o taula de restaurant una miqueta de nivell, tenim anchoves a l'Escala, segur.
Martí, a nivell de pesca, clar, des del 1847 avui en dia les coses han canviat molt. Us heu d'allunyar molt ja per pescar? S'està controlant la pesca de l'anchova per dir, escolta, que no passi com a d'altres mars o d'altres llocs que s'arrasen tot? Hi ha control, no?, sobre tot això?
Bueno, aquí hi ha hagut un control, hi ha hagut una intenció de mantenir doncs, aquestes captures. El que passa que amb el temps, la pesca que es pesca, les captures que hi ha aquí a la nostra zona cada vegada són més petites. Yeah. Nosaltres sí que comprem una petita quantitat aquí en aquesta zona, però també comprem tot el Mediterrà i Golf de Biscaia. Mm-hmm. L'important nosaltres el que sí que fem és la manera de treballar i potenciar la manera de treballar l'anxova, perquè pràcticament nosaltres hem de comprar anxova de diferents llocs, perquè només amb aquesta anxova que trobem aquí doncs no és suficient.
Escolta, quina és la manera clàssica escolta, pesco l'anxova fins que m'arriba a mi, la clàssica quina és de preparar-la?
Nosaltres, el primer que s'ha de fer quan comprem anxova, arriba a les nostres instal·lacions, fa control de qualitat, pes, etc. I el primer que fem és treure el cap i la tripa, que això en diem esganyar. Mm-hmm. I el que fem és fiquem amb uns bidons d'uns 200 quilos i anem ficant una capa d'anxova, una capa de sal, sempre ha de ser sal gruixuda i marina, que és la que té menys impureses, i anem fent fins a arribar a dalt. Després a dalt hi fiquem un pes d'uns 25-50 quilos i d'aquesta manera l'anxova doncs, comença a fer la premsa. Mm-hmm. I després comença el procés de maduració o curació. Aquest procés, l'anxova, al cap de 3 o 4 mesos d'estar amb sal, doncs ja aquest producte, l'anxova ja es podria menjar. El que passa que nosaltres, el que fem és ens esperem almenys 12-14 mesos, caram, d'aquesta manera fem un control de temperatura d'uns 20 graus, i d'aquesta manera l'anxova fa un procés de maduració lent, però l'aroma, el sabor i el gust resultant no té res a veure amb una anxova curada de 4 o 5 mesos.
Déu-n'hi-do.
A partir d'aquí, després, hi ha diferents productes, que són l'anxova en sal, que el client doncs, el que fa és agafar aquest producte, que nosaltres hem agafat l'anxova directament i l'hem posat en un pot, i el client el que ha de fer és rentar-la i preparar-se-la a ell, o bé nosaltres ja l'agafem i la filetegem, li traiem la sal i l'envasem. Fem aquests dos tipus de productes.
Molt bé. Martí, tu quan et prens l'anxova?
Jo a casa tinc els dos tipus.
Això ja és personal.
Jo tinc anxoves amb sal i anxoves amb oli. Quan tinc pressa, les agafo amb oli. Quan tinc més temps, doncs me les netejo jo.
Però, escolta, per esmorzar, per sopar, m'espero el cap de setmana per gaudir-ho amb tranquil·litat...
Ah, no tinc hora, no tinc hora jo. Jo puc menjar-ne 3 dies seguits per dinar, sopar i això, i després estar 2 dies sense menjar-ne. Mm-hmm. Però cada setmana segur que em menjo, sempre, sempre.
Estem parlant amb el Martí Callol, és gerent d'Anxoves Callol Serrats, és la 6ª generació, els trobes a internet, callolserrats.com, callolserrats.com, tot junt, des de 1847 a l'Escala, fent anxoves. I com bé deia el Martí al principi, al final, escolta, li podem donar totes les voltes que vulguis, és un peix blau. I la ciència i els nutricionistes ens han dit que això és molt saludable i, per tant, avui en dia, a part del glamour o del gourmet que tingui l'anxova, és que és saludable, és que és bona, és peix blau, és bo. I, a més, és peix blau petit, que ens diuen que és bo. Felip Urbano, tu com et prens les anxoves?
Dis-me.
Com te les prens?
Hola, a mi m'agraden soles, vull dir, no... Aquí a l'Escala, a vegades, quan les demanes te fiquen una miqueta de pa, tomata, que està bo, a mi m'agraden l'anxova, tal qual, ja està.
Però, i en què l'acompanyes?
Home, com deia el Martí abans, amb vermut, és un vermut, bon vermut, estaria bé, però jo crec que un maridatge molt bo amb això és un escumós, Si parlem amb propietat, no diem cava, ni corpinats, ni quasi penès, diríem un escumós, crec que seria un maridatge perfecte, Anxoves i escumós, 100.
Això és un esmorzar de diumenge, eh?
No, això és un esmorzar dels matins a l'Escala.
Vale.
De cada dia. De cada dia. I a les 12 també. Dius, mira, ara també una copeta i unes anxoves, també.
Bueno, bromes a part, ja ho veieu que l'anxova és un... És un... Jo... No recordo anar o passar per l'Escala i no acabar parant a buscar un pot d'anxoves, de veritat, després a casa, escolta, si estan ben fetes, i com per exemple ens ha explicat el Martí com ho tracten a casa seva, doncs entens, perquè quan tu obres el pot a casa, escolta, allò és, encara pràcticament és fresc, per entendre'ns, encara, escolta, té totes les propietats, i per això és tan bo. La gràcia de mantenir una empresa familiar, que sí que és veritat, que van creixent, que és la 6ª generació, però la gràcia de mantenir aquelles arrels, jo crec que és una part important, després del producte que tens a casa. Martí Callol, gerent d'Anxoves Callol Serrats, ets la 6ª generació. Escolta, la meva enhorabona, perquè passar generació rere generació no és fàcil amb una empresa familiar, i 6 generacions és quasi bé de rècord,
Sí, em sembla que som l'empresa més antiga que hi ha en el sector actualment. Em sembla que no n'hi ha cap que sigui dins de la mateixa família, dins de la mateixa localitat i que sigui ininterrompuda en el temps.
Bueno, pues això us avala, només faltaria. Una abraçada i una abraçada a tu i a tota la gent que esteu dins de l'empresa i a seguir amb Anna. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Us torno a recordar la web www.callolserrats.com. Allí trobareu tota la informació. Tenen venda online, per cert. O sigui que a vegades diu, és que fins que no vaig a l'Escala no puc menjar anxoves. Doncs no, ara tenen botiga online i des d'allí doncs també pots fer la teva compra, la tens a casa, t'arriba perfecte. I mira, jo ho provaré. A més ho faré tal com tu m'has dit, Felip. Una ampolleta de vi escumós. I m'ho faré... Ara, jo m'ho faré diumenge al matí, això, Felip.
També està bé.
No, perquè el dia de cada dia surto escopetejat de casa i això requereix doncs, estar assegut una estoneta i fer-ho bé, i notar-ho bé.
Jo no espero donar-te en un altre cop, però ara, quan arribi
vale,
a casa, m'estan esperant.
Vale.
Al plat, ja.
Felip Urbano, escolta, una nova temporada amb nosaltres. És el nostre sumiller. Gràcies per estar amb nosaltres la setmana vinent, ja des de Barcelona, no?
La setmana que ve des de Barcelona ja, sí, ja tornem a la batalla, però bueno, ja està bé.
Una abraçada.
Una escapadeta a l'Escala, us recomano molt. Una abraçada, cuida't.
Oh, clar, no, us recomano i enxufant-me el vídeo de que està aquí al costat de la platja. Va, que ens aturem un moment i és dimarts, aquests sí que no els hem canviat de lloc, ja tenen les agendes fetes, ens plantarem a les 2 de la tarda amb la nostra tertúlia dels polítics.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viraje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Imagina hacer tu trabajo y cobrar al instante. ¿Cómo? Saca tu móvil, plim, y listo. Con la app Smartphone TPV podrás convertir tu móvil en un TPV al instante. Recibe pagos contactless de cualquier cantidad y sin necesidad de un dispositivo adicional. Compatible con dispositivos Android con versión 8 o superior. Infórmate en caixabank.es o consulta con tu gestor. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
Ahora cambiar pañales con el 3x2 de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo.
Un 3x2 en más de 5.000 productos.
Como en los pañales Dodot Activity Extra, compra 3 y el paquete sale por 21,73 euros.
Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado, protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Fuego. COPE Lleida.
Doncs apa, que és exactament 2:45, amb 31 graus a la ciutat de Lleida. Ens plantarem a les 2 de la tarda. Els dimarts seguirem en aquesta hora amb la nostra tertúlia dels polítics i ben acompanyats, com sempre. Des del Partit Popular està amb nosaltres el Xavi Palau. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia i molt bon mes de setembre per tots els oients.
Ja veus que avui entrem puntuals, Xavi?
Sí.
Clavat, eh? No, que el Xavi, escolta, ve amb el rellotge, escolta, en quina hora comencem i en quina hora acabarem? Escolta, de 1:30, de 1:45 vaig a les 2 tots els dimarts. Carme Valls, del PSC, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Pues, doncs bé, era aquí tornant, no? Bueno, és que jo no sé, jo n'he dit tornant, no, però si és que no he marxat, no puc tornar, no?
No sé d'on tornes.
No, tornant a la ràdio.
La Carme Valls, que aquest estiu s'ha estrenat com a alcaldessa accidental.
Sí, a més un nom curiós, no? El tema aquest d'accidental, sí. Perquè dius, no sé, estava pensant. A veure en quin moment tindré l'accident, no?
Bueno, però t'ha tocat assistir a uns actes i...
Sí, perquè bueno, a l'estiu ja era la setmana del 15 d'agost i per tant la setmana de festes majors i també la setmana que va haver l'atracament amb ganivet en un supermercat bastant a prop d'aquí. Va coincidir aquest estiu, ja sabeu que hem tingut un estiu mogudet a nivell de seguretat i perquè també va haver la setmana anterior que hi havia la meva companya, la Begoña, com a alcaldessa accidental també, que va passar tot el tema de la cremada de contenidors al barri de la Bordeta i també a Príncep de Viana, i per tant sí, és aquesta lluita, no?, que tenim constant contra l'incivisme.
Molt bé, doncs bueno, ara en parlarem també de com us ha anat l'estiu. La Glòria Rico de Vox, que també està amb nosaltres. Glòria, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt bon dia a tots.
Curt l'estiu?
Doncs, bueno, he fet uns dies de vacances...
Pensava que em vas a dir, sí, ha fet una mica de calor.
No, això segur. Hem fet molt poques vacances perquè, bueno, acabem d'aterrissar, com sabeu tots. I, doncs, bueno, però ha anat molt bé.
Molt bé. Xavi Estrada, d'Esquerra Republicana de Catalunya, què tal?
Hola,
bon dia.
Bon dia, bona tarda.
Tu et mantens en forma sempre, eh?
Intentem mantenir-nos en forma, perquè afortunadament hem adquirit unes rutines de fa molts anys i espero no perdre-les.
Dic això perquè ja fa molts anys que el Xavi col·laborava amb nosaltres de tant en quant a la tertúlia d'esports dels dilluns, i jo recordo una entrevista que jo li deia, bueno, però els àrbitres físicament, i ell m'ha dit no, ja fa molts anys que s'ha acabat allò de l'àrbitre que no arribava, que ens fan passar unes proves físiques que requereix que durant tot l'any estiguis en forma.
Sí, malauradament, tot i així, encara hi ha entrenadors. De fet, Xavi Hernández l'altre dia comentava que els jutges estan molt tranquils, no? O no sentien sotmesos a la pressió. Jo crec que és una gran equivocació. Al final, els són esportistes, també estan a 180 pulsacions i, per tant, també s'han de preparar.
Clar. Bueno, el que passa és que cadascú ho veu des del seu costat.
Està claríssim.
Això funciona així. Laura Vergés, del Comú de Lleida. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com ha anat l'estiu?
Bé. Hem aprofitat per desconnectar una mica i agafar forces.
Jo sóc el primer que ho dic. Escolta, he aprofitat per desconnectar. Quan tanta gent hem de desconnectar o tenim necessitat de desconnectar és que alguna cosa no fem bé. Parlo ara metafísicament, si vols.
No, però està bé, per això estan les vacances també, no? De trencar una mica el ritme, aprofitar per fer altres coses i descansar una mica, sí.
Bé, com deia la Carme Valls, venim d'unes eleccions municipals, sembla llunyíssim, però al final, efectius, estem parlant de fa 3 mesos, comptant un agost entremig.
Bueno, de fet la corporació municipal s'anomena amb els càrrecs el dia 17 de juny. Per tant, portem a dures penes 2 mesos i mig de mandat amb l'agost per mig. Però és ara que nosaltres, amb aquest mandat, el tema de l'agost, això de les vacances, jo ho he dit diverses vegades, perquè sabeu que dintre de les meves competències està el tema del bon govern i, per tant, del funcionament de l'Ajuntament. Jo no estic a favor d'aquesta activitat mínima de l'Ajuntament durant el mes d'agost, perquè entenc que la gent que aprofita per fer, o que fa vacances, aprofita aquestes vacances per fer aquells tràmits administratius que durant la seva època laboral, durant el seu moment de treball, no pot fer bé. I, ens hem trobat, cadascú té la seva manera de fer. Jo no criticaré, sinó senzillament nosaltres la canviarem i ja està, perquè a l'agost, a les visites aquestes que es fan a l'UMAC, a l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà, hi havia cues justament per això, no? I també intentava fer un canvi a l'atenció, ara aquesta atenció primera a la gent gran, i està molt bé tot el tema de telemàtic, però hem de recuperar la presencialitat i tenir en compte aquesta gent més vulnerable a tot el tema telemàtic, no?
Uh-huh. Deixeu-me que faci un incís, no té res a veure, ara tornarem amb el tema de l'incivisme i tot això, un incís, que no té res a veure, insisteixo, hem començat el programa avui amb això, ja sabeu que des d'ahir sabem que hem perdut un company dels mitjans de comunicació, concretament del món de la ràdio. Ahir va morir Josep Lluís Cadena, director de Ràdio Lleida, de la SER, als 59 anys. Aquesta tarda, a partir de les 4, hi haurà oberta la sala de vetlla i la cerimònia es realitzarà demà a les 10 del matí. Ho deia perquè segurament molts de vosaltres, que ja fa temps que també us moveu pels mitjans de comunicació, suposo que d'una manera o altra també havíeu coincidit amb el Josep Lluís.
Sí, des de luego unir-nos al condol de la família radiofònica, i a més una persona com ell, no? Que molt, molt propera, molt, bueno, sap greu, perquè al final també semblava que se n'anava a sortir, no? Perquè jo l'havia vist no fa massa, i la sensació que donava és que se n'anava a sortir. És injust, no? Però és que el món és tan injust que... Però sí, és una pena la seva pèrdua, completament.
Sí, totalment d'acord, Ricard. De fet, és una part important, com comenta la Carme, per la ciutat. A més, una persona que ha promogut des dels mitjans de comunicació la ciutat de Lleida en tots els àmbits, no? I malauradament, doncs, no sabem mai quan ens arriba el moment, però en aquest cas encara és més punyent, perquè és una persona, podríem dir, jove.
Sí, jove. Sí. I sobretot molt humana, no? Molt, d'aquesta gent molt cordial, no? De fer la vida així com a més,
amena.
Fer-la més agradable, no?
Sí, jo també el coneixia de la universitat i...
Així, és veritat, sí, que també estava al grau de comunicació.
I, una pena acompanyar el condol a la família radiofònica, a la família també, i als amics, i és una pèrdua, sempre sap greu, i amb persones joves, pot ser més, i...
Bueno, per desgràcia també he llegit avui que ha mort la Maria José, que, ai, Maria José, la Maria Teresa Campos. Maria Teresa Campos, la mare, per entendre's. Bueno, la Maria Teresa Campos, vamos. En fi, feia un incís. Tornem a la ciutat de Lleida, tema d'incivisme, perquè a més el tema de l'incivisme és un tema que va sortir i molt a la campanya electoral, és un tema que el darrer any se'n va parlar i molt abans de la campanya electoral, i és un tema que des de l'equip de govern no us aneu amagant mai, i sempre heu dit que tenim un problema d'incivisme a la ciutat de Lleida. Ara falta saber com ho fem per revertir això.
Bueno,
no sé si ja heu avançat amb aquest
bueno,
tema.
Estem avançant amb el pla d'incivisme. S'ha avançat a la incorporació de nous efectius a la Guàrdia Urbana. Se preveu per, bueno, aquest mes d'agost se van incorporar 17 noves persones a la Guàrdia Urbana. Està previst pel proper any la incorporació de 20 agents nous de la Guàrdia Urbana. Ara no fa massa vau veure que va sortir aquest nombre espectacular de Mossos que s'han d'incorporar a tota Catalunya. Hem de veure quina part d'aquests Mossos són capaços, o des de la Generalitat són capaços, de traspassar a la ciutat de Lleida amb el problema que tenim, el problema de l'Horta, amb el problema que tenim al centre històric, a barris que fins ara no havien tingut aquesta problemàtica. Jo sempre dic, és el meu barri, no? El barri del Clot està presentant problemes que fins ara no s'havien fet latents, i avui cada dia en tenim més. Hem de veure aquesta nova comissaria dels Mossos que estava prevista, a veure si la fiquem en marxa, aquests guàrdies de proximitat. Vull dir, els projectes són molts, els acabem d'aterrar, no? Però s'està treballant molt sobre el pla de civisme, sobre el pla de seguretat de la ciutat, i jo crec que durant aquest estiu s'ha demostrat la rapidesa amb què s'han buscat, no solucions, però s'ha mirat de parar tot això que estava passant.
Carme, llegeix unes declaracions del regidor Falcó d'Esquerra en el que diu que lamenta que la comissió de seguretat no es faci fins aquest dimecres, després de vacances, quan l'alcalde sempre diu que la seguretat i el civisme és una prioritat. Per tant, Esquerra diu que critica el menyspreu de l'alcalde de la Rosa davant de la societat lleidatana pel que fa a la seguretat, la mobilitat i el civisme.
M'has tret just les paraules de la boca. De fet, eren uns punts de plena campanya del Partit Socialista de Catalunya. Van basar pràcticament tota aquesta campanya de les eleccions amb l'incivisme, amb els temes de seguretat, i sí que és ben cert que el que esperàvem des d'Esquerra Republicana és, doncs, que es fes, doncs, aquesta primera, diguéssim, comissió, i també treballava el pla de seguretat, i de fet ha passat l'estiu, han passat pràcticament els 100 dies amb les propostes del Partit Socialista, i a dia d'avui, doncs, fins demà no tindrem aquesta primera comissió.
Bueno, jo crec que una primera comissió que està preparada per la primera setmana del setembre, doncs, no és fer cap menyspreu a ningú. O sigui, no crec que sigui fer un menyspreu a ningú. Jo entenc, al final cada partit busca quins són els seus punts de fer-se veure, no? Jo entenc perfectament que Esquerra Republicana, doncs, ha triat aquest acoso i derribo, però és la seva decisió, és curiós perquè...
Però no és un tema per fer-nos veure, és un tema de ciutadania.
Jo si me deixes, Javier, jo acabo, sí. Bueno, és que jo no entraré, si ens doneu els 100 dies ni res. Nosaltres jo crec que hem començat a treballar amb un pla de civisme que no estava fet, amb un pla de civisme, ara s'estan fent es faran unes enquestes per veure quin se treballa. Hem tingut l'agost pel mig, amb un agost que ens venia donat, amb unes vacances que ens venien donades, i per tant amb un problema de recuperació de personal que estava treballant a l'Ajuntament. Per tant, nosaltres fa que estem treballant aquí, doncs, és cert, 2 mesos i mig, però diguem, reals, si mirem reals, a dures penes 30 dies, 30, 40 dies, jo crec que menyspreu ni a cap partit polític, ni molt menys a la ciutadania. No?
Per cert, deixeu-me que excusi la presència de Junts per Cat, la seva regidora, que avui no, bueno, ens ha avisat que no pot assistir avui, però que sí que vindrà a les tertúlies.
No, jo deia perquè, o sigui, una de les coses que va fer justament abans de vacances va ser la reunió de la Junta de Local de Seguretat. Per tant, dir que no es fa res a nivell de seguretat, doncs me sembla...
Jo lo que penso que també hem de distingir problemes, no? Quan parlem de civisme inclou moltes coses, hi ha coses que es poden abordar des de la Guàrdia Urbana o des de Mossos d'Esquadra, que bàsicament tenen que veure més amb Mossos, especialment amb delinqüència, però hi ha problemes, per exemple, un dels que genera més preocupació, que és el tema de la neteja, que no l'arreglarem amb urbanos ni amb Mossos.
ni és exclusivament un problema de civisme, que ho és, sinó que també és un problema de falta d'una bona gestió de la neteja a Lleida. I nosaltres fa temps que ho diem, que el contracte ja s'hauria d'haver canviat, s'hauria d'haver ampliat, s'hauria d'haver modificat les condicions. En el seu moment van presentar una moció que no va rebre suport ni del govern ni de part de l'oposició, i per tant amb això portem molt parlar-ne i molt dir que estem tots superpreocupats, però a l'hora de la veritat dius... Què han fet per millorar aquest contracte? A part de posar parxes, de dir, faig un pla, l'anterior govern i ara també l'actual, de dir, ara faig un pla que posa un pedaç aquí i descuida una altra zona, perquè al final el personal, els diners, els recursos són els mateixos. I si no assumim que cal canviar la gestió, millorar-la i ja fem tard, doncs podem parlar de Guàrdia Urbana, però la neteja no la farà la Guàrdia Urbana.
Xavi Palau i Glòria Rico.
A veure, assumptes varis. D'entrada, nosaltres com a grup municipal no hem donat els 100 dies al govern de la Paeria, però no perquè hagi sigut una cosa meditada, sinó perquè el mateix govern cal reconèixer que s'ha posat les piles. Per tant, el govern és el que marca el ritme. El govern ha començat a fer reunions, a prendre decisions, i per tant és lògic que des de l'oposició l'objectiu és vetllar pel compliment del que diu el govern. El passat mandat, l'alcalde Pueyo va dir que no tenia prou en 3 mesos, en 100 dies, sinó que necessitava 6 mesos de coll. Per tant, era un model diferent. En canvi, aquest govern ha decidit des del primer dia doncs, prendre decisions. Des del moment en què pren decisions, és lògic que tinguem que controlar precisament aquestes decisions. Per tant, és el govern qui marca. Tema d'inseguretat i incivisme. Evidentment que aquí hi ha tres qüestions que són bàsiques. Cal exigir coordinació policial. Quan parlem de coordinació policial, doncs, parlava abans la Carmen del tema dels Mossos d'Esquadra, que hi haurà una nova fornada de Mossos a la província de Lleida, però ja s'ha anunciat que aquests la majoria aniran a la Vall d'Aran i a la comissaria del Pla d'Urgell a Mollerussa. A Lleida, una dotzena o menys. Per tant, aquesta coordinació policial també té que venir acompanyada perquè la de la Generalitat de Catalunya destini Mossos a Lleida. Per cert, que són els competents en matèria de seguretat a l'Horta segons el conveni i no estan fent la seva funció en compliment del conveni. Per tant, coordinació policial. Segon punt, el govern ja ha anunciat i per tant nosaltres, com que ells ho anuncien, tenim que treballar perquè compleixin, que és modificar les ordenances municipals. Cal ser contundents a l'hora d'aplicar-les. I tercer punt, que és molt important, i és que, clar, aquestes ordenances municipals a vegades no n'hi ha prou amb les sancions. I amb això crec que la majoria de grups polítics estan d'acord en que cal aplicar treballs en benefici de la comunitat. Però això no es pot dur a terme des de l'Ajuntament, sinó que es té que dur a terme una modificació de rang superior que depèn del Congrés dels Diputats. I per tant, fins que això no sigui possible, aquells que es creuen impunes davant dels règims sancionadors continuaran creient-se impunes perquè els legisladors que tenen competències no fan allò que des del rang inferior exigim. Per tant, clar que a Lleida hi ha un problema d'inseguretat i incivisme, però ja han canviat el paradigma. L'actual govern reconeix que hi ha un problema, jo també penso que hi ha un problema, per tant hem d'exigir al govern que compleixi, però és que l'anterior govern parlava de percepcions d'inseguretat. Que aquesta és la gran diferència. Ara reconeixem que hi ha un problema. Abans parlaven de percepcions d'inseguretat. Ara no hi ha percepció, ara hi ha inseguretat.
Glòria.
Doncs sí, bueno, tots reconeixem que hi ha un problema de seguretat important. Sí que és veritat que està heredat, com diu el senyor Palau, perfectament. Doncs nosaltres, com a un grup que entra nou i que és aire fresco per molta gent, no? Per altres no, però doncs ens reclamen que fem una feina de a veure què s'està fent amb això. Hi ha un problema heredat que és des de març de l'any passat, que, bueno, d'aquest any, que és el tema de l'antic mercat de Pardinyes, per exemple, que continua igual, continua de la mateixa manera, els veïns tenen por, per exemple, de que es cali foc, com ha passat als altres blocs, i bueno, pues, són temes que anirem reclamant al govern municipal.
Entenc que parla
és un lapsus. L'antic mercat de Mariola, com bé dieu, i bueno, pues, aquest, el problema de Doctor Convelles amb una ocupació que ahir a la nit, no? Parlem de civisme o incivisme, no? Ahir a la nit els mateixos veïns vam tindre que acordonar ells mateixos amb els seus cossos i amb unes valles que hi ha allà davant d'una obra, vam tindre que acordonar perquè l'ocupa que estava a dins no pogués entrar, coses molts problemes de seguretat que no són tots de gestió de l'actual govern, evidentment, perquè acabem de començar, com bé diem, però bueno, que tindrem que anar, pues, sí, tindrem que anar a treballar, tindrem que anar a treballar tots junts i intentar que aquest tema, que hi hagi un canvi a Lleida. Sí.
Carme.
No, jo volia dir diverses coses. Evidentment, que ens han ficat a treballar, és que volíem governar per treballar, sí, això està clar, no? I completament d'acord que el ritme el marqui qui està al govern, i nosaltres teníem moltes ganes de fer coses i, per tant, jo crec que han marcat un ritme accelerat. Però jo volia dir una cosa, que no estic d'acord amb el tema que diu la Laura. El tema aquest de les neteges, el barri a barri que es fa, no? Avui justament llegia un tuit de la Bordeta, de l'Assemblea de la Bordeta, amb aquell espai que s'ha netejat al costat de les piscines, on diu, ostres, des que s'ha netejat l'espai està net. No? O sigui, des que s'ha netejat l'espai està net. Per tant, sí que se porte aquesta... No soluciona el problema, evidentment, fer una neteja un dissabte en un barri no soluciona el problema, però sí que ajuda, jo sempre és el que diem, no? És això dels vidres trencats, no? O sigui, on hi ha brutícia, doncs se'n llança més de brutícia, i allò que està net, doncs, és més difícil, o ens costa una mica més tornar-ho a embrutar. Ara hem començat, avui, ara hi ha una campanya de, si tu tens una pintada al costat de casa teva, que dona aquesta sensació, i no sensació, sinó realment de brutícia i de deixadesa a la ciutat, doncs l'Ajuntament vindrà a pintar. Per què? Perquè la intenció és, o sigui, no solament donar la impressió de que tot està més net, sinó que realment tot estigui més net. Jo crec que això sí que s'està aconseguint. És cert que tenim un problema d'incivisme, és cert, i que hem de lluitar amb aquest problema, bé sigui a través de les ordenances fiscals, bé sigui a través dels treballs comunitaris, que, com diu el Javi, nosaltres no som ningú ni els podem imposar, perquè és un tema jurídic sobre el qual s'haurà de treballar. Però és cert que hem de treballar sobre el tema del civisme, i hem de treballar molt forts i amb la col·laboració de tothom.
Xavi Estrada?
Sí, bàsicament apuntar una mica el que comentava al principi, no? De que, evidentment, quan es marquen unes polítiques que s'han de generar a la ciutat i es publiquen i així s'expliquen a la ciutadania, estan per complir-les. Evidentment, des d'Esquerra Republicana el que hem de fer, perquè és la nostra responsabilitat política, és vetllar perquè així sigui, perquè no només va ser en campanya, sinó també en el darrer ple, parlem abans de l'estiu, també hi havia preguntes sobre seguretat que a dia d'avui encara no estan respostes, amb la qual cosa des d'Esquerra Republicana també estem molt interessats en saber com serà aquest pla de seguretat, perquè ens agrada parlar amb dades, perquè també teníem un estudi sobre el tema de la delinqüència, i evidentment que la percepció, quan parlem de percepció, és totalment subjectiu, però és que hi ha una emoció que és la por, que precisament aquests discursos fan que generi aquesta percepció de por, i per tant, doncs, si hi ha estudis pels cossos de seguretat que indiquen que la delinqüència ha baixat, doncs també s'ha de fonamentar molt bé en quan es parla de pla de seguretat. Pla que hauríem de tenir en compte que des del nostre vessant no es tracta només de formes punitives, sinó
no,
també...
No, que està clar que no.
Correcte, perquè al final estaríem tots d'acord, no? Els nostres fills tenim l'experiència de que els càstigs no serveixen, sinó hi ha una pedagogia, doncs, perquè els infants, doncs, quan siguin adults, sí, siguin capaços de respectar també les persones i les normes.
Mm-hmm. Sí, sí.
No sé si algú més vol afegir...
No, sí, jo dic que serem diligents en les respostes.
Va, Laura.
No, m'insistir una mica en això, que evidentment quan se fa una actuació, doncs, està més net, igual que quan es feien a l'anterior govern, doncs, si feien una actuació en un lloc, aquell lloc quedava més net, però això no vol dir que la ciutat en conjunt estigui més neta i que no tinguem un problema amb el servei de neteja de la ciutat.
És el repte, és el repte.
Lo de reconèixer problemes, doncs aquest també, no és un tema només d'incivisme.
El tema del control. Contracte, perdó, famós, perquè a més el tema del contracte, quan diem el contracte, em refereixo al tema del contracte amb l'empresa de neteja, que ja van explicar aquí en el seu moment el teu company, el Sergi Talamont, recordo una tertúlia que ho vam explicar a fons, com estava, com s'havia quedat i tota la història. Això té solució immediata? És a dir, aquest contracte s'acaba ja...
Aquest contracte s'acaba ja i esperem que sigui,
o sigui,
a punt...
Es pot renegar... O sigui, bueno, ara s'ha de fer
no ens han trobat res a damunt de la taula. Vull dir que aquests contractes ni són fàcils de redactar, ni són fàcils de fer aquestes licitacions, ni absolutament
fer,
res de res. Evidentment.
Però el contracte s'acaba ja? O sigui, és a dir, ara s'ha de fer
24,
un de nou?
Al 24.
Ah, al 24.
Val. Jo penso que són les dues... Bueno, entre els molts reptes de ciutat, un és el de la recollida d'escombraries, el contracte de recollida d'escombraries, i un altre és el contracte de neteja. I jo, en la meva opinió, que sigui són contractes que acaben l'any vinent,
Acaben, perdó, l'any vinent, a final de l'any vinent? O...
No, crec que és
al juny. Sí. Vale, jo penso, no sé el govern quina intenció porta, però si és cert que no s'han trobat res fet, fa pinta que s'hauran de prorrogar.
Bueno,
perquè és evident que...
Prorrogar el que hi ha ara
és un desastre
per la ciutat.
Ja sabem el que és.
Per tant... falta de 10 mesos, eh?
Sí, però
un contracte d'aquestos...
Són per 10 anys, eh? Després.
S'han de treballar tot el tema tècnic, s'ha de treballar tot el tema administratiu, estem parlant de neteja, o sigui, no hi havia...
I que no hi ha res tampoc és del tot cert, eh? Perquè hi ha un estudi, per exemple, sobre la gestió de la recollida d'escombraries, hi ha també un estudi que ha de prorrogar o prorrogat, però algo ja...
Però sobre el tema de la licitació i sobre el tema del contracte administratiu no hi ha res.
Bueno.
I tot això s'ha de treballar. Nosaltres sabeu ara amb el tema del manteniment d'edificis què és el que ha estat tirant davant aquest tipus de licitació i nosaltres treballarem perquè...
I si és un tema que preocupa tant a tothom, doncs tothom deu tindre alguna proposta per aquest contracte ja preparada, perquè si no, molt parlar de que ens preocupa i no preparem res i ara tampoc cola.
Bé.
I també l'altre tema en respecte a temes de civisme, habitatge, etc. Torno a insistir en el mateix, quan hi ha situacions que s'ha d'actuar per la via perquè hi ha problemes de convivència, etc., doncs que s'actuï, però tampoc resoldrem el tema de l'habitatge i d'ocupacions només amb Guàrdia Urbana i Mossos. Si no tenim un parc d'habitatge públic com cal, doncs seguirem tenint aquest problema i podem posar tanques, podem posar tanquetes, podem posar policia, però continuarem tenint un problema de gent que no té casa i es busca la vida. I per tant, polítiques de seguretat, però també polítiques
estem tan concentrats.
De millora de gestió de serveis públics i de millora també de polítiques d'habitatge.
No, perdó, vull dir, mireu la pantalla, que no sigui alguna cosa urgent. Xavi Estrada i Xavi Palau.
Sí, bé, de fet és un contracte que acaba el març del 2024. Caldria preguntar-li al PSC què té pensat fer, si el prorrogaran per un o dos anys més. Nosaltres tenim clar que s'hauria de fer probablement una nova licitació sobre el contracte.
No, que si ho ha arribat vosaltres.
Bueno, jo proposo i fico sobre la taula el que tenim present. M'agrada parlar sempre del present, ni del futur ni del passat, del present.
Xavi Palau.
No, jo nego la major a la senyora Vergés. Tot i entendre-la, nego la major perquè jo m'imagino que l'actual govern, la seva prioritat és que se la neteja. Per què? Perquè si no, tots cargarem en contra del govern per la manca de neteja. Si jo fos alcalde i estigués governant, el que em preocuparia molt és precisament tenir una ciutat neta, perquè són tots més criticarem la gestió del govern. Ara bé...
No he dit que no.
Clar, però dit això, des de l'oposició podem fer propostes, però no podem preparar un contracte de licitació de neteja. Perquè vostè, amb un regidor, a veure quin contracte prepararia en 8 o 9 mesos.
Jo no he dit preparar contracte.
Ni jo amb dos. Podem fer propostes, però fer propostes amb 6 grups implica un període per fer aquestes propostes de redacció, té que passar una documentació tècnica, té que passar uns filtres, i la neteja implica que els barris creixen, implica que les zones industrials creixen, implica que hi ha un sistema del porta a porta que alguns consideren que no funciona, és a dir, el tema és resoldre-ho des de l'1 de juliol fins al 20 i pico de març, és difícil, amb el que hi ha sobre la taula de l'anterior govern. Però ara...
Jo vull veure què hi ha sobre la taula de l'anterior govern, i així ho hem sol·licitat, perquè Esquerra deia que tenia el contracte preparat, llavors
però que el traguin,
aclarim què és el que hi ha.
També. Si tenien el contracte,
que
el traguin.
La documentació. Sí,
però Esquerra no està governant, és a dir, entenem que és un contracte totalment obsolet i, per tant, cal treballar-lo. I
llavors vosaltres només governeu quan governeu per Lleida. Si vosaltres teníeu un document preparat, digo jo que s'haurà de traspassar l'actual govern si era bo per Lleida.
Sí, és que la primera pregunta, que és la que he fet abans esment, és que el Partit Socialista hauria de, no dintre d'aquestes, que també era una de les mesures que s'anunciava dintre d'aquest pacte de 100 mesures, també hauria d'anunciar què és el que té pensat pel tema de la neteja, en aquest sentit, igual que la seguretat. El problema de tot això és que estem esperant a que ens diguin alguna cosa per donar també la nostra opinió, està clar?
Bueno, jo
Carme,
crec
que teniu preparat? A veure.
Bueno, jo... Vinga, me paro. Sí, comencem amb el tema del civisme. És que jo crec que el tema de la neteja i el tema del civisme va completament lligat, ¿vale? Perquè tota aquesta basura que veiem al carrer és un problema... no solament de la neteja, sinó és un problema del civisme d'aquesta gent que deixa les basures fora dels contenedors, de la gent que deixa els mobles fora del contenedor perquè no és capaç. I de veritat que és més un problema de civisme que un problema de neteja, que també, però, que també...
Però el civisme també... Ja,
espera, deixa'm acabar, Laura. Llavors, jo, evidentment que la Guàrdia Urbana no està per resoldre aquest problema, però sí que aquesta Guàrdia Urbana de proximitat i aquest augment d'efectius, que és força notable, torno a dir que s'han incorporat 16 persones aquest mes d'agost i amb la nova incorporació de 20 persones pel 2024. Per tant, aquest augment de personal i aquesta de guàrdia de proximitat que acompanyarà i estarà vetllant per tot allò que passe, doncs evidentment que millorarà la neteja de la ciutat. Aquesta neteja intensiva que s'està fent als barris, barri a barri, d'una setmana, de 10 dies, de 5 dies, el que sigui necessari, evidentment que ajude. I de fet la gent ens està agraint moltíssim aquests serveis de neteja. Torno a repetir, barris que ens diuen és que des de que vau vindre fa un mes o 20 dies s'ha notat perquè aquests espais que estaven bruts ja no estan bruts, perquè la gent cuida els espais, té tendència a cuidar els espais.
Anem de manera breu, que ens queden 2 minuts.
I després, sobre el tema del contracte de neteja, és un tema que jo no porto directament, evidentment que s'està treballant sobre el tema de neteja, evidentment que ens esperàvem trobar, com diu el Javi, perquè al final els projectes de ciutat i els temes de ciutat són de tots, no solament de qui governa, esperàvem trobar-nos algo que no ens hem trobat. No ens hem trobat absolutament res.
Glòria.
Doncs, bueno, una mica en la línia d'això, no? De sí que és veritat que s'ha fet neteja de... I és veritat que ho he necessitat aquest matí, lo de la Bordeta, que és el meu barri de més. I és veritat que la neteja crida neteja, i això li dono la raó a la senyora del PSC. I simplement això, dir, sí, és veritat que la neteja crida neteja. I és molt més difícil que una persona normal, no? Una persona... si veu tot net, ho tira a terra, no? I això és veritat. Però, bueno, hi ha un problema. Sí que és veritat que si existeix el problema, doncs, i s'ha de veure i treballarem, i s'ha de veure com solucionar-ho i com arribar a que la gent bueno, es torni més cívica i que el tema de seguretat, doncs, estigui ben d'això. Uh-huh. Perquè està molt bé que tindre 17 guàrdies urbanes més, però tindran que tindre els mitjans també, vull dir, ja vigilarem de que tot això es dugui a terme de la manera correcta.
Ens plantem a les dues, ja està bé que haguem desenvolupat aquest tema, us anava a dir a veure què opinàveu de les declaracions del Puigdemont.
Però com no estava junts...
Bueno, per això, llavors les madureu, la setmana vinent us toca, perquè encara que sigui l'endemà de festiu, tema. Us toca, i jo crec que és veritat, és un tema que recorrerà... L'ha recorregut, vaja.
Segur.
Escolta, la setmana vinent tenim la diada, dilluns, és festiu, aprofiteu com millor pugueu, però no us enganxi el festiu per venir aquí, el dimarts sí que s'ha de venir,
Ah, jo recordar-vos que farem la festivitat de l'11 de setembre, la festivitat, vale, institucional.
Carme Val, Xavi Palau, Xavi Estrada, Glòria Rico i Laura Vergés, com sempre un plaer, benvingudes i benvinguts amb aquesta nova temporada de COPE. Gràcies.
Gràcies.
Fins ara.
Bon dia.
Soc el Ricard Álvarez, són les dues, demà hi tornem, a les 12:20.